els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Provant, un, dos, sí, sí.
Rafa Sanahuja us fa Spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
Què tal? Com esteu? Nové capítol per seguir fent-vos spoilers aquí a l'aplicació, al web de Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant és exclusiu d'aquests racons del ciberespai que pertanyen a Ràdio Estel, la web i l'aplicació, regalet en forma de podcast que us fem aquí des de la casa, sobretot si sou amants del cinema i del món del podcast, evidentment. Podcast en què us parlem de cinema. Us rescatem grans pel·lícules de la història del cinema, grans pel·lícules d'aquelles que tothom tenim al cap, de les que formen part de les nostres vides, i tractem d'explicar-vos per què són el que són, per què ens fascinen, per què són tan bones i ens fan gaudir i ens regalen moments que tenim tots al cap. Evidentment, aquest espai, aquest podcast, no només el faig jo, clar que no. Néstor, company, les mentem sempre. A més de saber molt i de tenir una veu molt maca, és el capo de la pàgina web El Cinema de Hollywood, també té un compte de Twitter amb el mateix nom. Us el recomano moltíssim, ens ajudarà amb petites píldores en la distància. Carles Martínez, el loco aullador del cinema. Ara fa dies que no ens acompanya, però esperem que pugui tornar aviat a compartir espai en aquest podcast, un altre habitual amb el seu entusiasme i la seva saviesa. I avui repetim, encantadíssims, amb l'experta en cinema, Lorea Arrizabalaga. La saludem avui, ja us ho dic, no ha pogut venir aquí als estudis per enregistrar, però la tenim a casa seva, vés a saber, còmoda, imagino, perquè a casa s'ha d'estar còmoda, i la tenim a mitjançant WhatsApp, ja veureu que bé sona. Lorea, benvinguda.
Bona tarda, Rafa, com estàs?
Hola.
Se m'escucharà com si estoy en el baño, però estoy al teléfono.
No,
estoy muy bien.
Te digo yo que he hablado desde el baño a veces y no suena así, suena mucho peor. Por lo tanto, suenas estupendamente, sobre todo que estés cómoda, ¿eh? En casa, no te voy a preguntar cómo estás, pero bueno, yo que sé, un chándal cómodo o algo así.
Un chándal cómodo.
Escucha, ahora tenemos un capitulaco que nos vamos a poner a desgranar una de estas películas. Una d'aquestes pel·lícules meravelloses, èxit rotund en el seu moment, que s'aguanta molt, molt bé i amb seqüència final espectacular. Us fem spoilers d'aquesta meravella.
¿Ha estado en alguna unidad de infantería, hijo?
No, señor.
¿Ha estado en primera línea de fuego?
No, señor.
¿Ha puesto su vida en manos de otro hombre? ¿Le ha pedido a alguien que ponga su vida en las suyas?
No, señor.
Cumplimos órdenes, hijo. Cumplimos órdenes o mueren personas. Es así de simple. ¿Queda claro?
Sí, señor.
¿Queda claro?
Muy claro.
Cualquiera que tenga algo que aportar a este consejo de guerra, que dé un paso adelante y se le escuchará. Los hechos son los siguientes. A medianoche del 6 de septiembre, los acusados entraron en el barracón de su compañero de pelotón, le despertaron, le ataron de pies y manos con cinta adhesiva y le colocaron un trapo en la boca. Minutos después, una reacción química hizo que sus pulmones empezaran a sangrar. Se asfixió con su propia sangre y su muerte se estableció a las 12 y 37 minutos.
¿Cree que Santiago fue asesinado?
El soldado Santiago ha muerto y eso es una tragedia. Pero ha muerto porque no tenía un código. Ha muerto porque no tenía honor. Y Dios fue testigo. ¿Qué te parece esa teoría?
A mí me parece correcta.
Reduciré los cargos a homicidio involuntario.
Ni hablar, iremos a juicio.
No lo harán.
¿Por qué no?
Porque perderán.
¿Quiere usted investigarme? Echar los dados y probar fortuna. Yo desayuno a 270 metros de 4.000 cubanos que están entrenados para matarme. Así que no crea ni por un segundo que puede venir aquí, esgrimir una placa y ponerme nervioso.
Los hombres cumplen órdenes o mueren personas.
¿Quiere respuestas?
Creo que tengo derecho.
¿Quiere respuestas?
¡Quiero la verdad!
No aceptaría la verdad.
Hijo, vivimos en un mundo lleno de muros y esos muros los tienen que vigilar hombres armados. ¿Quién lo hará? ¿Usted?
Lorea.
Sí,
Jack Nicholson desayuna a 200 metros de cubanos preparados para matarlo, ¿eh?
Imagínate, pero oye, este tráiler te destripa toda la película, ¿eh? Pero es bueno, que te cuenta el clímax final, pero esto no puede ser.
Prácticamente. Pues entonces es el tráiler original, ¿eh? Es el tráiler que va a surtir als anys 90, perquè recordem que la película Algunos hombres buenos, estem parlant, A Few Good Men, és de l'any 1992, película estadounidenca, dirigida per Rob Reiner, amb guió. Jo crec que la clau una de las claus de la película es el guionista, Rob Reiner.
El guionista y Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin, uno de los grandes guionistas de Hollywood, y que esta película, es el guión, es una adaptación de una obra de teatro suya.
Sí, sí.
Aaron Sorkin para mí es maravilla, ¿eh? Maravilla esta película.
Es que realmente, una de las... Bueno, expliquemos la historia. Son dos soldados de la división de Guantánamo en Cuba que son acusados de asesinat, ¿no? Porque li fan una reprimenda, podríem dirlo así, a un dels seus companys que no dona, diguem, la talla. Per ser marine, estem parlant del món dels marines, li fan una reprimenda, llavors mor, no?, en aquesta reprimenda, i els acusen d'assassinat, però ells defensen que els havien ordenat fer aquesta reprimenda, aquest correctiu al company que no donava la talla com a marine i que per tant no veien ordres, no? Parlem de lo que es coneix a la pel·lícula com un código rojo, fer un càstig a un company perquè aprengui i es puguis tornar més disciplinat. Llavors hi ha un judici militar i tota la pel·lícula és un gran judici militar i tot el que l'envolta i el paper de l'advocat defensor el fa un magnífic Tom Cruise, la figura de Tom Cruise. Per tant, sí que és cert que la pel·lícula, com tu deies, té un to molt teatral, és molt conversacional. No hi ha acció, hi ha conversa tota l'estona.
Sí, pero esto es una seña de identidad de Aaron Sorkin, que sus diálogos son como un partido de tenis, sin pum pum, no hay descanso, y digamos, aunque no es una peli que contenga acción, la acción está siempre en el diálogo, y Aaron Sorkin, o sea, recordemos, no es de los mejores guiones, pero hizo El presidente Miss Wade, luego vino El ala oeste de la Casa Blanca, sí. The Newsroom, La red social... Luego, El caso Sloan, que es una peli de Jessica Chastain maravillosa. Uh-huh. Y ahora dirige películas también. ¿Sí? Molly's Game con Jessica Chastain. O sea, Aaron Sorkin... tú si tienes a Aaron Sorkin como guionista en una película, esa película va a ser descomunal y las acciones van a ser un toma y daca todo el rato. Entonces, los diálogos entre Jack Nicholson y Tom Cruise...
Són increïbles.
Eso es una, increïble.
És aquestes vegades que succeeixen en el cinema en què tots dos protagonistes doncs és una batalla d'interpretació gairebé constant entre un Tom Cruise que està doncs molt bé, fa un paper doncs també de com tu diria, una mica de canalla, és simpàtic, no? És un advocat simpàtic que ve de petits judicis i que s'enfronta a un cas en què es juga la vida d'alguna manera, no? L'estada en presó de dos companys, de dos marines. I Jack Nicholson fa el paper del coronel, no? El coronel Jessup, Daniel Jessup, que té molt de renom i que és el que dirigeix la base de Guantánamo i que teòricament, o no, o sí, ha ordenat aquest código rojo, no? Aquesta...
Exacto,
I ell ho nega, exacto. Perquè és una pràctica que està prohibida. Per tant, tota la pel·lícula és aquesta trama, no? De què oculten els marines, què podem averiguar, i sobretot el desenvolupament del judici.
Sí, però, oye, una cosa, és que estos pelis judiciales, esto hoy en día ya no triunfa la taquilla.
És veritat, ara no es fan. Pero va a haber una época en el año 90 que tenían muchísima surtida.
Pero es que yo creo que en aquella época, como había menos, una película la hacían Tom Cruise y Jack Nicholson, la gente iba al cine a verla por ellos. Ahora la gente ya se le da igual, quiere ver superhéroes, Marvel, DC, ya no se valora ese tipo de cine.
La Paula Riu,
es una lástima porque yo...
La Paula riu perquè pensa que tens raó, que ja vol veure a Spider-Man i a Black Panther i aquesta gent.
Hombre, es que ya no valoramos eso que se hacía antes. Y aparte que una cosa que quería decir sobre Tom Cruise, igual me salto un poco el tema, que Tom Cruise tiene una habilidad en aquella época que ha construido su carrera a base de trabajar con actores secundarios de renombre. Paul Newman, el color del dinero.
Sí.
Jack Nicholson, algunos hombres buenos.
Sí.
Dustin Hoffman, Rayman.
Espectacular.
Es decir, ha sido muy apoyado por actores de renombre y él en aquella época ya era una estrella. Y debo decir también que es una película, no sé, igual me estoy pasando, que también tiene un tonito un poco LGTBI a lo Top Gun, a lo Entrevista con el Vampiro. Pero eso son cosas que yo me ha parecido ver así, cierta escena con Kevin Bacon, que también me aparece en la película y que me recuerda un poco a Iceman en Top Gun. Bueno, en fin, cosas. Son como reflexiones.
Porque, Lorea, tú estás a favor de Tom Cruise, ¿eh? Hay gente que no lo soporta. Yo es que estoy muy a favor, a mí me encanta.
es una de las últimas estrellas del cine vivas. Sabemos todo el tema de esto que comentábamos hace poco de Record, que el tema de la cienciología, sí. que nadie quiere trabajar con él, por eso él produce todas sus películas y solo hace cine de acción. Pero a mí Tom Cruise me parece que es un hombre que hace cine artesanal. Y creo que Top Gun Maverick, yo estoy muy contenta que le hayan nominado al Oscar a Mejor Película este año, en 2023.
Sí, sí.
Porque es una película que está hecha sin prácticamente CGI, todo es aviones, son todos de verdad, son todos de Tom Cruise, es rico.
Es el que está pasando también amb les continuacions de Missió Impossible, que son películas absolutament artesanals, sense pantalles verdes i aquestes històries a les quals estem tan acostumats. Tornant a Algunos Hombres Buenos, si et sembla, recuperem una de les píldoles que ens ha deixat el Néstor Company. Ell opina, Néstor, sobre Algunos Hombres Buenos. Tenim aquest primer àudio que ens ha deixat. L'escoltem.
El ben guanyat renom d'Aaron Sorkin com un dels millors guionistes dels nostres temps té les arrels fundacionals en la lluita d'un jove dramaturg que als anys 80 va batallar, tot i més, per aconseguir que li produïssin una peça teatral amarada en la temàtica jurídico-criminal que representava una oportunitat per establir duels interpretatius i reflexions de fons entorn de la lleialtat, la intransigència i la crueltat presents en alguns codicils militars, a més de les contradiccions que sorgeixen entre devoció a una disciplina imposada i el sentit veritable de justícia. L'obra finalment va arribar a estrenar-se amb èxit i l'adaptació posterior al cinema per part de Rob Reiner ho va canviar tot. Va transformar Sorkin en un guionista sol·licitat que amb el temps ha esdevingut un creador imparable i va establir també una nova icona del cinema judicial. Però tot això va néixer de la creativitat d'un jove autor cercant la seva primera gran oportunitat.
Bueno, Néstor enamoradíssim i reivindicant la figura, com tu deies, d'Aaron Sorkin, eh?
A que sí, a que sí. Que oye, Rafa, hi ha una pregunta.
Digues.
Què te parece Demi Moore?
Bueno,
Demi Moore en la película.
A mi Demi Moore, no sé si saps que el paper de Demi Moore, que és com una advocada que ella vol la defensa, però a mi m'agrada molt la frase aquesta de todo pasión, cero talento, ¿no? O cero olfato, diuen. Llavors ella té molta passió, però no té el talent, ¿no?, del personatge de Tom Cruise per guanyar-se al jurat, per investigar, no té carisma, ¿no?, podríem dir-ho així. Aquest personatge estava dissenyat per ser un home. I al final es va esdevenir una dona i, de fet, a Aaron Sorkin li van dir doncs que per què no es liaven Tom Cruise i Demi Moore, perquè hi ha una tensió sexual, no? Ella d'alguna manera li atrau la figura de Tom Cruise, però no arriba a passar res entre ells, que em sembla un dels grans encerts de la pel·lícula, perquè deixa la pel·lícula on ha d'estar, que és en la tensió judicial, en la tensió interpretativa, sí, en la conversa, no tant doncs en el contacte físic o sensual que
totalmente
pot donar una relació.
Es desviar la atención a una cosa que no importa que Tom Cruise tenga una escena de sexo con Demi Moore. Esto se lo comentó un productor a Aaron Sorkin y Aaron Sorkin dijo, ¿por qué?
Claro.
De hecho, creo que también se planteó para el papel a John Travolta.
Imagínate.
¿Sabes que se comenta los mentideros y tal que Tom Cruise y John Travolta han tenido siempre un romance así como muy en secreto? ¿Ah? Pero ha sido una maravilla absoluta.
No lo sabía, pero me gusta saberlo. Escolta, i parlem un segon del paperàs que es marca Jack Nicholson. Jack Nicholson com el coronel Jessup apareix. És una mena de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos 2. Anthony Hopkins crec que surt del silencio de los corderos 8 minuts, i amb això ja té prou per menjar-se la pel·lícula i les nostres vides.
Sí.
I aquí apareix Jack Nicholson 10 minuts només. Però quins 10 minuts més ben aprofitats?
Però, Rafa, no parpadea Jack Nicholson, ¿no te has fijado?
No, mira, doncs...
No parpadea en toda la película. Es absolutamente lo que has dicho, es como Anthony Hopkins. Se roba la película Jack Nicholson. Yo diría que es casi uno de sus mejores papeles. Vale, ha hecho El resplandor,
sí.
Alguien voló sobre el niño del cuco, tiene un Oscar por El mejor imposible, pero a mí esta película, a mí él, creo que realmente la película es... absolutamente suya.
Está increíble.
Absolutamente.
Está increíble. Mira, de fet, en la secuencia final, la del testimoni definitiu del coronel Jessup, perquè Tom Cruise té el repte, no?, diguem-lo així, fem spoilers, de fer-lo confessar que ell va ordenar, no?, aquest código rojo i que, per tant, és culpable, no?, del que va succeir. I que, de fet, aquesta pràctica no es pot portar a terme. Bueno,
però clar, si no ho confessa i ell ho insinua, Cathy, que és l'advocat de Tom Cruise, doncs es juga a la carrera, etc. Doncs en aquesta seqüència, en tot aquest judici, ell va estar constantment, com a mínim això és el que he llegit, interpretant al coronel Jessup. No, no va sortir del paper en cap moment, perquè deia que d'aquesta manera aguantava l'atenció de tots els implicats en l'escena.
Sí. És un actor de mètode, no? Digamos.
I tant. És una pel·lícula que, atenció, va costar, per fer-nos una idea de l'impacte que va tenir, quan encara, perquè el repartiment és espectacular. Tenim a Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore i Kevin Bacon, que no sé què pensaràs tu, però a mi Kevin Bacon també té una mena de magnetisme. A mi m'agrada molt veure en les pel·lícules a Kevin Bacon.
Hombre, és que al nivell quasi de Val Kilmer, però també una cosa, Kevin Pollak sí. Està molt guai en el paper. Jo crec que Kevin Pollak es Aaron Sorkin. Uh-huh. O sea, es el personaje que se posiciona en contra, o sea, a favor de los débiles y que dice que esto no puede volver a pasar en ningún tipo de base militar. Entonces me gusta mucho el papel de Kevin Pollak. Diría que casi después que el de Jack Nicholson. Uh-huh. Y luego creo que también aparece algún otro actor que ahora mismo no recuerdo porque...
Sur Cuba Gooney Jr., surt com a testimoni, com un dels soldats de Guantánamo, que va doncs, a fer un testimoni, que després va, tindrà, en el seu moment, a posteriori, faria Jerry Maguire amb Tom Cruise.
Sí, i Oscar també. Sí, Noah Wilde també.
I tenim Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland...
Jonathan Kendrick, que és un marine gairebé... És un fanàtic dels marines, fa aquest paper.
És terrible el seu personatge, però és que ha fet moltes vegades aquest tipus de paper, Kiefer Sutherland, com super secundari, personatge d'un home fanàtic, patriota... És al·lucinant, però és una pel·lícula llena de grans actors, que és com el que queremos un poc dar a entender a la gent.
Mira, t'he de dir una cosa sobre... un comentari que és molt curiós. Aaron Sorkin fa un cameo a la pel·lícula. Surt en l'escena en què Demi... No sé si ho sabies, però és curiosíssim. Surt a l'escena en què Demi Moore convida a sortir, li demana una cita encoberta a Tom Cruise en el dia que tenen lliure, que Tom Cruise li diu, m'estàs pidiendo una cita? No. Dice, me han pedido citas otras veces y así es como sonaba. Al final van a menjar marisc, no? A un lloc allà estan partint. Doncs en aquell restaurant de marisc, una de les parelles que estan allà sopant, la forma
és
Aaron Sorkin amb una escriptora o no sé què. La va convidar, surt d'allà. I després una altra cosa. És una de les pel·lícules, a mi m'encanten aquestes pel·lícules que, té 31 anys, aquesta pel·lícula, i com s'aguanta? Jo me la poso de l'ordre de dos vegades a l'any. Perquè és que m'encanta veure-la, revisar-la, disfrutar de les grans escenes, sobretot de la part final. Em sembla que és una pel·lícula d'aquestes que enganxen en la revisió, també.
Sí, mira, yo destaco dos escenas. Sí. En la primera entrevista con Jack Nicholson, cuando están en Cuba, en Guantánamo,
sí.
Hay un diálogo de tensión entre, sobre todo Demi Moore es la que más le ataca, y el juicio final. Hay unas frases, unos diálogos de Jack Nicholson,
sí.
Que es que eso para mí es historia del cine realmente.
Engancha.
Y una cosa más, sí. Rafa, Rob Reiner.
Rob Reiner.
A Rob Reiner.
Explícame.
El director. Bueno, a ver, este es un señor que nadie se acuerda de este director, pero ha hecho Cuando Harry encontró a Sally, Cuenta conmigo, de que sea adaptación de Stephen King, película maravillosa, Misery. O sea, es un tío que ha hecho como cuatro pelis así muy potentes, como un director muy clásico de los 90, pero que luego se ha ido apagando poco a poco. Sigue dirigiendo, haciendo cositas, pero no es un director estrella hoy en día, pero yo lo tengo como muy guardado en el corazón porque pelis como Cuenta conmigo, que es preciosa,
sí,
y
es espectacular. Algunos
hombres
Cuenta
buenos,
conmigo, es
está guardado en mi cabeza. Yo, Rob Reiner, tendría que, no sé, es un director que merece una película que funcione, darle algún premio, porque creo que nos ha dado de lo mejor de lo que es del cine de los 90-80.
Sí, efectivament. Jo és una figura que no tenia massa al cap, però només esmenten Lorea, aquesta pel·lícula que tu dius. Cuando Harry encontró Sally.
La princesa prometida.
Com?
Rafa. Ha dirigido La princesa prometida.
Perquè Lorea, tu la princesa... És que jo aquí igual choquem. Perquè La princesa prometida, tu consideres que és una bona pel·lícula?
Sí, por supuesto.
A mi em sembla una merda.
Ara, és la primera pel·lícula en la que no nos podemos de acuerdo.
Tinc d'indignació aquí a la peixera, gent que vol tallar-me el cap
perquè, bueno, ja sé que és una hi ha una corrent molt a favor, no?, de la princesa prometida, i jo la tinc al cap, però jo l'he vista i no la veig.
Si la ves con ojos de hoy en día, igual dices, però en su momento, igual una maravilla.
Igual és això, que jo la vaig veure ja fora de context, la vaig veure ja passada de moda, podríem dir, tot i que és d'aquestes pel·lícules eternes. Lore, anem a escoltar la segona de les píldores que ens ha enviat Néstor Martí, Néstor Company, i rematem aquest spoiler. A veure què ens explica. A veure què ens explica Néstor Company com a rematada final de Algunos Hombres Buenos.
El que sempre cerquem com a públic són grans històries, ben explicades i interpretades. I Alguns Homes Bons ho reuneix tot. Bona direcció, ritme dramàtic continuat, interpretacions sòlides, fins a arribar a un desenllaç final que hauria de ser considerat com un dels millors de la història del cinema. Que grans Jack Nicholson i Tom Cruise, però també Rob Reiner i Aaron Sorkin, que van ser capaços de contraposar la febril sentència d'unitat, cos, Déu, pàtria, amb el realisme pragmàtic que suposa salvar a un parell de joves, utilitzats com a instruments i després deixats indefensos davant d'un tribunal que pot enviar-los a la presó per un acte de resultat involuntari, ordenat a més per aquells als quals la vida humana sempre queda per darrere de l'autoritarisme fanàtic. Apliquem, doncs, un codi vermell, però ep, un codi vermell que convida tothom a deixar-se endur per un gran relat contemporani, una d'aquelles històries que atorguen al cinema aquella capacitat captivadora i evocadora que queda en el record per més temps que passi.
Doncs aquesta és la rematada final que ens ha fet el Néstor Company, el capo del cinema de Hollywood, Lore Arrizabalaga. Què? Una frase final. Remata-m'ho tu també.
¿Ordenó usted el código rojo?
¡Quiero la verdad! Usted no puede soportar.
Quiero la verdad.
No puede soportar la verdad. Doncs la verdad és que aquest és el nou capítol de Spoilers, un dels podcasts, bueno, realment més interessant que fem de la casa, modestia a part, i no te'ls acabes. Lorea, mil gràcies per estar amb nosaltres un cop més i esperem escoltar-te al llarg de la temporada, perquè sempre és un plaer compartir amb tu aquesta estona de cinema. Moltes gràcies.
A ti, Rafa.
Vinga, una abraçada. Paula Moreno ha estat a les vies de so amb el suport incondicional del hooligan del cinema, Manel López, molt partidari de la princesa prometida, sembla ser, per les seves amenaces. D'aquí 15 dies, més cinema quirúrgic, el podcast de Radio Estel. Nos vemos en la otra vida.
Spoiler, un podcast de Radio Estel.